minuts més. Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Tenim un matí de temperatures fresquetes, però atenció perquè a mesura que avanci el dia haurem de tornar a portar la màniga curta. Valors que tenim ara mateix. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs ens llevem amb uns 12-13 graus a Olot, 12 graus a Sant Feliu de Pallerols i a la Vall d'en Bas, 13 a Mieres, a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau. En tenen 16 a Anglès i a Girona, 17 a Banyoles, 19 a Figueres, 11 a Vic, 10 a Ripoll, a Vall de Núria i 5 a Das.
Déu-n'hi-do quines temperatures varen tenir ahir. Temperatures típicament d'estiu, Dani.
La setmana ha començat amb calor intensa. Ahir, per exemple, 30 graus a Cabanes, o per exemple, 29 a Girona, 28 a Mieres, 25 a Olot. Calor intensa. I avui no ens quedarem enrere. De fet, la matinada pot ser lleugerament més fresca, mínimes de 10-12 a Osona i la Garrotxa, de 5 a 8 al Pirineu i a la costa al voltant dels 15. Però de dia la calor serà intensa. Per tant, novament, temperatures de 25 a 30 graus a tot arreu, pràcticament. Cal destacar també que el cel serà, doncs, pràcticament assolellat, bona part del dia, potser alguns núvols prims, però amb una situació que no ens ha de portar pluja ni avui ni bona part de la setmana. La temperatura entre demà i dijous podria arribar al màxim, per tant, podríem arribar a superar els 30 graus lleugerament, déu-n'hi-do, sobretot doncs, al prelitoral, no pas a la Garrotxa, i el que destaquem és que continua el sol, a la tarda demà algun núvol, poca cosa, i de moment potser ja cap al cap de setmana baixi una mica la temperatura. Estem parlant de divendres, dissabte, diumenge, que pugui baixar 3 o 4 graus del termòmetre. La setmana que ve, tendència lleugerament a refrescar, a baixar també doncs, la temperatura, però tampoc ve cap glopada d'aire fred, senzillament que s'anirà normalitzant, especialment ja passat Tots Sants. Fins allà, el 5 de novembre, no preveiem cap pertorbació, cap borrasca, cap situació de pluja.
Titulars del dia. L'Organització Mundial de la Salut assegura que el 88% de la mortalitat infantil recaurà als menors de 5 anys com a conseqüència del canvi climàtic. Ho ha explicat el pediatre i expert mediambiental Ferran Campilló en declaracions a Olot Televisió.
Aquest dilluns s'ha celebrat el Dia Mundial del Canvi Climàtic i a Ràdio Olot analitzem quina és la situació actual i les solucions que les administracions estan duent a terme. Les condicions de moltes ciutats tampoc són les millors per adaptar-se al canvi climàtic, ja que gairebé el 70% de zones són asfaltades.
I sobre la mobilitat?
Per exemple, en el cas de l'adaptació, tenim d'una banda a l'àmbit urbà tot allò que té a veure amb la infraestructura verda. No? Uh-huh. Sabem que els espais verds i espais blaus doncs, redueixen això que a les ciutats ens passa, que és l'efecte illa de calor. No? Tenim que la majoria de ciutats del nostre país, i Olot no n'és una excepció, prop del 70% de la superfície de la ciutat es dedica al aparcament o al trànsit de cotxes, motos i camions. No? Això és asfalt, no? Clar. Llavors això escalfa encara més, es dona que la temperatura que tenim des de la ciutat doncs, és superior que el que puguem tenir doncs, el bosquet que hi hagi a la vora. No? Per tant, crear infraestructura verda als nostres pobles i ciutats doncs, és importantíssim.
Mentrestant, l'associació Les Preses 2020-2030 formarà part finalment de la comissió de seguiment de la variant.
El consistori ha traslladat al Departament de Territori la necessitat de crear aquest espai de treball com ja passa amb altres projectes similars i aquest hi ha donat llum verda. D'aquesta manera, l'Ajuntament rectifica la seva postura inicial i permetrà a l'entitat Les Preses 2020-2030 poder-hi dir la seva des de primera línia.
Lluís Guillaumes és el regidor d'Hisenda i d'Economia de l'Ajuntament.
Ara que més o menys el traçat està força fet, que va definir aquestes coses. I nosaltres vàrem pactar amb el Departament de Carreteres i ells van veure bé que sí que era un lloc molt delicat i que veien bé que els veïns poguessin intervenir pel tema mediambiental, per exemple, si s'ha d'acabar amb pedra seca les entregues del túnel, perquè allò és una zona de pedra seca.
Cada cop hi ha més dones emprenedores. Ho diuen des de Dinàmic, que també han notat un increment de demanda des de la pandèmia. Moltes persones provenents de l'àrea metropolitana de Barcelona s'han afincat a la Garrotxa, on han muntat el seu propi negoci.
Hem notat, sobretot, et diria, de persones de l'àrea metropolitana, que també al veure que des de casa es pot arribar a qualsevol part del món, vull dir, mitjançant la tecnologia, sí que hem tingut moltes sol·licituds de gent que té ganes de venir a emprendre aquí a la comarca.
Són paraules de la Gemma Canalies, és la regidora d'Empresa, Comerç i Turisme de l'Ajuntament d'Olot. Avui, per cert, comença el Garrotxa Emprèn. Durant tota la setmana s'han organitzat activitats adreçades a aquelles persones que s'arrisquen i munten la seva pròpia empresa. I avui també parlarem de ciberseguretat perquè el 80% dels ciberdelictes que es cometen a les xarxes arriben a través dels links.
Ho diu l'expert en ciberseguretat Pablo de Palacio en una entrevista a Radio Lot. En els últims temps s'ha generalitzat la ciberdelinqüència afectant persones de totes les edats. Per evitar-ho, de Palacio fa una crida a les famílies per tal que controlin els seus dispositius, siguin on siguin.
Qui som víctimes, sobretot, som els joves i gent no tan jove, doncs, que no està conscienciada respecte d'aquests problemes que pot portar al ciberespai. Creuen que és un lloc segur i fem un símil sempre als que ens hi dediquem a això, i és que igual que nosaltres tanquem la porta de casa amb clau i no la deixem oberta, tampoc podem deixar oberta la porta de les xarxes socials per tothom ni explicar absolutament tot.
El llibre El pantà maleït de la periodista garrotxina Tura Soler arriba a la seva quarta edició. La publicació, que recull els casos més sonats de la crònica negra succeïda al voltant de Susqueda, té com a eix central l'assassinat de Marc Hernández i la Paula Mas, la parella de la Maresma que a l'agost del 2017 van anar al pantà a fer que hi ha qui van desaparèixer misteriosament. L'edició catalana del llibre ja ha venut més de 5.000 exemplars. Per la periodista Tura Soler, un dels temes que més lamenta és no haver pogut aconseguir destacar tots els aspectes que queden ara mateix sense analitzar del cas de Susqueda.
Descobreixo moltes veritats, moltes realitats que passen a l'entorn del pantà de Susqueda, però no he pogut trobar la resposta a aquella pregunta clau, que seria per què el 24 d'agost del 2017 van matar en Marc i la Paula, que era una parella que teòricament anaven a fer caiac a pantà de Susqueda.
Ja són 5 els jutges que han instruït la causa del doble crim de Susqueda. Jordi Magentí, l'únic acusat del cas pels Mossos d'Esquadra, està en llibertat des del 28 de desembre del 2018. I en esports, la Unió Esportiva Olot jugarà contra el Llevant a la primera ronda de la Copa del Rei.
El partit es disputarà el cap de setmana del 12 i 13 de novembre. Els olotins, actualment en un mal estat de forma, són penúltims a la Lliga amb només una victòria en 8 partits.
Escoltem el director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Reset.
La veritat és que és un molt bon rival, un rival d'entitat que darrerament ha estat durant moltes temporades en primera divisió i que, vaja, jo crec que és un dels aspirants més fort, doncs, per poder tornar a la primera divisió.
I Nan Oliveres Team assumeix l'organització de la nova Vulcano Limits. La cursa de BTT, que vol tornar a ser un referent a nivell comarcal, es celebrarà el proper 27 de novembre.
Enguany hi haurà 2 recorreguts amb l'objectiu d'oferir una cursa per tots els nivells.
La responsable del club de triatló de la Nan Oliveres Team és Nina Guardià.
Sobretot sabem que la gent té moltes ganes de les Planes d'Hostoles perquè la recorden sobretot com una marxa de BTT molt tècnica i dura i sobretot de pur BTT, que això és el que al final els amants de la BTT és el que els més els agrada. I per això, sobretot, també hem mantingut les dues distàncies amb una gran diferència, perquè al final sabem que hi ha gent que pot estar començant, però també sabem els que porten molts anys i que, sobretot, que la recorden dura, o sigui que per ells no patiu, que serà així.
El tret de sortida de la 8a edició de la Vulcano Límit serà el pròxim 27 de novembre a les 9 del matí a les Planes d'Hostoles.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia. Avui els carrers tallats seran Hortènsies de les 3 a les 6 de la tarda, Passeig dels Desemparats de les 8 a les 10 i també segueix tallat el carrer Sant Roc. Hi ha reserves d'estacionament al Montsalvatge tota la tarda, a l'Uruguai al dematí, Josep Ayats de 8 a 10 d'aquest matí, Estorqui Siqués de les 8 fins a la 1 i a la plaça Clarà a la tarda fins a les 7. I segueixen les reserves a Ramon Casas, Vizaroques, Castellà Lloberes, Alcalde Lluís Casademont i Avinguda Reis Catòlics. Això és tot des de la Policia Municipal. Molt bon dimarts.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
5 minuts més. Som-hi, doncs, parlem avui de medi ambient. L'OMS assegura que el 88% de la mortalitat infantil recaurà als menors de 5 anys com a conseqüència del canvi climàtic, ho ha explicat el pediatre i expert mediambiental Ferran Campillo en declaracions a Olot Televisió. Aquest dilluns s'ha celebrat el Dia Mundial del Canvi Climàtic i a Radio Olot analitzem quina és la situació actual i les solucions que les administracions estan duent a terme. Les condicions de moltes ciutats tampoc són les millors per adaptar-se al canvi climàtic, ja que gairebé el 70% de zones són en aquest moment zones asfaltades, Neus.
Les evidències científiques del canvi climàtic global per l'activitat humana i les seves conseqüències es van començar a acumular a partir de la dècada dels 80. Així doncs, l'any 1988, el programa de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i l'Organització Meteorològica Mundial van establir conjuntament el grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic. Aquest grup és l'encarregat d'elaborar informes anuals analitzant la situació climàtica de diferents territoris. A Catalunya, des del 2017, s'ha seguit dia a dia l'evolució de la temperatura, protagonista aquests darrers mesos amb episodis gens habituals de calor. En aquest informe es conclou que la temperatura global de la Terra ha augmentat 0,76 graus centígrads en el període entre 1850 i 2005. Cap a finals del segle XXI, el rang probable d'augment de la temperatura global de la Terra per aquest segle pot arribar a superar els 4,5 graus. Ferran Campillo, expert i activista mediambiental, augura un present i un futur on el canvi climàtic pot causar grans problemes de salut.
D'una banda, començarem a veure, o ja estem començant a veure, esdeveniments que potser no són tan inusuals, com fa calor, d'acord, fa calor, sempre hi ha hagut estius que ha fet molta calor, però són incidents que es veuran i es donaran cada cop amb més freqüència i amb més intensitat. I això té un impacte molt important a la salut i particularment a la dels infants, no? L'Organització Mundial de la Salut atribueix que el 88% de la càrrega de mortalitat i de malalties que seran responsables a través del canvi climàtic recorren els menors de 5 anys, en els nens més petits. Per tant, hi ha una gran diferència de l'impacte que tindrà el canvi climàtic que està tenint a la salut de les persones i particularment dels nens.
I la gran pregunta és quins canvis podrem notar si no aturem certes rutines? Campillo ho resumeix en estratègies de mitigació.
La davant del canvi climàtic, que ja, com deies tu, ja és aquí, les estratègies que van intentar frenar-lo al màxim possible, o sigui, que aquest canvi climàtic sigui el més lleu possible, que de moment les perspectives i les projeccions no són gaire bones, ho hem de dir, són aquestes estratègies que en diem de mitigació, d'intentar doncs, reduir, d'una banda, l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, que bàsicament tot això té a veure amb la crema de combustibles fòssils, amb el transport per carretera, amb la indústria, amb algunes pràctiques agrícoles, amb com generem la nostra energia. I, per tant, això són estratègies que podem adoptar a escala local, però molt especialment a escala internacional i a escala nacional.
I també afegeix exemples i fa èmfasi a la mobilitat en els entorns urbans.
Per exemple, en el cas de l'adaptació, tenim d'una banda a l'àmbit urbà tot allò que té a veure amb la infraestructura verda. No? Uh-huh. Sabem que els espais verds i espais blaus doncs, redueixen això que a les ciutats ens passa, que és l'efecte illa de calor. No? Tenim que la majoria de ciutats del nostre país, i Olot no n'és una excepció, prop del 70% de la superfície de la ciutat es dedica al aparcament o al trànsit de cotxes, motos i camions. No? Això és asfalt. No? Llavors, això escalfa encara més. Es dona que la temperatura que tenim des de la ciutat doncs, és superior que el que puguem tenir doncs, el bosquet que hi hagi a la vora. No? Per tant, crear infraestructura verda als nostres pobles i ciutats doncs, és importantíssim.
El canvi climàtic no només es nota en la temperatura, sinó també per la pluviometria escassa en els darrers mesos a Catalunya. Uns canvis que ens fan veure que si no es posen mesures ni recursos, el planeta Terra està destinat a acabar enterrat pels seus propis habitants.
Doncs el Dia Mundial del Medi Ambient celebrat aquest dilluns.
Per gentilesa, d'Olot Mitz.
I, evidentment, la mobilitat continua sent notícia perquè té molt a veure amb aquest canvi climàtic del qual estem parlant. A Les Preses, l'associació Les Preses 2020-2030 formarà part, finalment, de la Comissió de Seguiment de la Variant. El consistori ha traslladat al Departament de Territori la necessitat de crear aquest espai de treball, com ja passa amb altres projectes similars, i aquest hi ha donat llum verda. D'aquesta manera, l'Ajuntament rectifica la seva postura inicial i permetrà a l'entitat poder-hi dir la seva des de primera línia. Ens ho explica en Roger Isern.
L'Ajuntament de Les Preses crearà, finalment, una comissió de seguiment de la Variant amb la participació de tècnics i veïns. El consistori ho ha consultat al Departament de Territori davant les peticions que havien fet els veïns de poder-hi dir la seva. Tot i que l'Ajuntament s'hi havia oposat argumentant que la comissió era de perfil tècnic, finalment la Generalitat ha accedit a que els veïns hi siguin. Ho ha avançat el regidor d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Les Preses, Lluís Guillaumes.
Ara que més o menys el traçat està força fet, que va definir aquestes coses. I nosaltres vàrem pactar amb el Departament de Carreteres i ells van veure bé que sí que era un lloc molt delicat i que veien bé que els veïns poguessin intervenir pel tema mediambiental, per exemple, si s'ha d'acabar amb pedra seca les entregues del túnel, perquè allò és una zona de pedra seca, i fa 10 dies doncs, van estar els del Departament de Carreteres a l'Ajuntament i també els van dir la necessitat que hi demanava per fer una comissió i van dir que cap problema. Per tant, per l'Ajuntament de Les Preses, cap problema que aquesta comissió. Vull dir, sempre hem de ser molt transparents, donar tota la informació i si s'ha fet aquesta comissió ja l'hem demanat a Carreteres i se'ns va dir que sí, però també estem amb el mateix. El Departament de Carreteres ha canviat també de conseller.
Guillaumes ha volgut recordar que l'Ajuntament de Les Preses sempre ha estat transparent en tots els aspectes relacionats amb la Variant. El regidor, però, ha recordat que tot plegat estarà condicionat al canvi de titular a la Conselleria de Territori.
Per tant, per l'Ajuntament de Les Preses cap problema que aquesta comissió. Vull dir, sempre hem de ser molt transparents, donar tota la informació i si s'ha fet aquesta comissió ja l'hem demanat a Carreteres i se'ns va dir que sí, però també estem amb el mateix. El Departament de Carreteres ha canviat també de conseller.
L'Ajuntament de Les Preses encara no ha concretat com i quan es crearà la comissió de seguiment, però confia que sigui tan aviat com sigui possible.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres. Perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
Cada cop hi ha més dones emprenedores. Ho diuen des de Dinàmic, que també han notat un increment de demanda des de la pandèmia. Moltes persones provenents de l'àrea metropolitana de Barcelona s'han afincat a la Garrotxa on han muntat el seu propi negoci.
Avui comença el Garrotxa Emprèn. Durant tota la setmana s'han organitzat activitats adreçades a aquelles persones que decideixen muntar la seva pròpia empresa.
Les dones cada cop s'atreveixen més a muntar el seu propi projecte empresarial. Són joves i amb estudis superiors. Des de fa uns anys ocupen una part molt important de la demanda que té Dinàmic. Ho ha explicat a la finestra d'Olot Televisió la regidora d'Empresa, Comerç i Turisme de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies.
Solen ser majoritàriament dones.
Mira.
Amb estudis superiors, moltes amb carreres universitàries, la major part també estan treballant i el que tenen ganes és d'emprendre el seu propi negoci. I aquest perfil d'emprenedora, diguéssim, està en aquests darrers anys és continuem amb aquest perfil.
De la mateixa manera que han augmentat les dones emprenedores, també ho ha fet la quantitat de nouvinguts que han decidit instal·lar-se a la Garrotxa. Aquí han arrelat els seus negocis, però també els seus projectes familiars, atrets per la qualitat de vida de la zona.
Hem notat, sobretot, diria, de persones de l'àrea metropolitana, que també al veure que des de casa es pot arribar a qualsevol part del món, vull dir, mitjançant la tecnologia, sí que hem tingut moltes sol·licituds de gent que té ganes de venir a emprendre aquí a la comarca. Això sí que pot ser la diferència, és amb el tipus de negoci. També diria que molts negocis de temes de comunicació, temes de màrqueting, d'informàtica, de noves tecnologies, temes de big data, saps? O sigui, aquest tipus de negoci que realment que és molt més fàcil que probablement tenir un establiment peu de carrer, doncs amb aquest tipus de negoci sí que hem tingut això, sol·licituds de gent que té ganes de venir.
Avui comença el Garrotxa Emprèn. Durant tota la setmana hi haurà conferències i xerrades sobre diverses qüestions lligades a l'emprenedoria, com fer contactes estratègics, com preparar els impostos que s'han de pagar, com innovar en els projectes o tot el que cal saber sobre els autònoms són les temàtiques que es tractaran. Finalment, divendres al vespre al Turín es farà l'entrega dels Premis 100% Emprenedors amb la participació de l'escultora olotina Rosa Serra. L'objectiu d'aquesta setmana dedicada a l'emprenedoria és, segons Gemma Canalies,
impregnar a les persones d'actitud emprenedora. Però ja t'ho dic, més enllà d'aquest pla de negoci o de termes econòmics, que formi part de la vida, del dia a dia, de la feina, o sigui, fomentar aquesta activitat emprenedora. Per una banda aquesta, i per l'altra, sobretot, és que moltes persones que tenen ganes d'engegar aquestes seves passions, aquestes seves inquietuds, aquests seus negocis que acabem tinguent, que puguin tenir acompanyament.
La 8a edició del Garrotxa Emprèn porta per nom Un gran pas per al teu projecte. Tota la programació la podeu consultar al web de Dinàmic.
La 60a edició de la Fira de Mostres de Girona creix un 8% en expositors i s'encamina cap a xifres prepandèmia, si bé encara es queda per sota dels números de l'any 2019.
El certamen multisectorial, que se celebrarà del 28 d'octubre a l'1 de novembre, ocuparà gairebé 30.000 metres quadrats. Tindrà 278 estants repartits entre el Palau de Fires, les carpes exteriors i el recinte de la Devesa. Aquest any guanyen presència les empreses relacionades amb l'eficiència energètica i també aquelles de mobilitat sostenible. La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, subratlla que la xifra de participació d'aquest any és un èxit.
Així doncs, aquests 278 expositors és per nosaltres una molt bona dada, tenint en compte que, certament, al llarg d'aquests anys de pandèmia i també per la situació actual, algunes empreses han tancat, algunes altres empreses han canviat la seva estratègia de màrqueting i de comercialització, també tot el procés de digitalització, empreses que pel context econòmic actual no tenen producte, no tenen estoc i, per tant, tenen dificultats per venir, altres dificultats per afrontar els costos de manera global.
Ens quedem a Girona perquè hi ha hagut acord finalment entre la direcció i el comitè d'empresa de Nestlé arran de la deslocalització de la línia de descafeïnat al Vietnam. El pacte garanteix que els 42 indefinits, a qui es reubicarà en altres zones, se'ls mantindrà el sou i que també se'ls respectarà el calendari laboral que tenien fins ara.
A més, aquells que no acceptin la mesura i optin per l'acomiadament se'ls indemnitzarà com si es tractés d'un improcedent. L'acord, que la part de la plantilla afectada ja ha avalat, també recull millores pels eventuals. A tres d'ells, que ja porten més de 9 mesos a l'empresa, Nestlé els farà fixes i a la resta se'ls inclourà dins una borsa per futures contractacions. L'acord l'han subscrit tots 5 candidats que formen part del comitè.
I l'alcaldessa de Girona ha obligat per decret que la policia local faci hores extres durant les fires de Sant Narcís. A l'escrit, Marta Madrenes s'empara en un article de la Llei de Policies Locals que recull que davant de situacions d'excepcionalitat es pugui mobilitzar la plantilla que sigui necessària per garantir la seguretat.
El decret també remet a un informe del cap de la policia que posa en relleu la manca d'efectius i subratlla que per cobrir tots els actes cal mobilitzar unes 235 jornades laborals d'agents. Els sindicats critiquen que l'escrit atropella els drets dels policies i carreguen contra la covardia de l'equip de govern per no voler desencallar el conflicte que els va dur a plantar-se i a no fer més hores extra. El portaveu del sindicat CIPFEPOL és Toni Castejón.
Bé, la veritat és que és una autèntica vergonya el que està fent l'alcaldia, l'alcaldessa, és a dir, primer, que s'està mentint el ciutadà perquè s'ha dit públicament que s'està negociant amb els sindicats d'aquestes reivindicacions. No se'ns ha rebut a dia d'avui, tot i que és del mes d'agost que sap d'aquestes reivindicacions, de les nostres mobilitzacions, i el que s'ha fet és autèntica covardia, és a dir, traiem un decret d'urgència on obligo a la gent a treballar perquè sap que no anirem a fer hores extres.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Obrim ara la crònica de successos. Una agressió d'un reclús a un altre provoca aldarulls a la presó del Puig de les Basses de Figueres i acaba amb tres funcionaris ferits a banda del propi presoner agredit.
Un intern en va agredir un altre amb una ganiveta provocant-li un tall a la cara i va haver de ser derivat a l'Hospital de Figueres. Com a conseqüència d'aquest fet, es va produir un aldarull al pati i van ser aïllats dos interns més. Un d'aquests dos va oferir una forta resistència enfrontant-se als funcionaris i agredint-ne un amb una puntada de peu. Un altre treballador va patir esgarrapades i un tercer un tall al dit, segons han explicat fonts penitenciàries. Des de la Generalitat han dit que obriran una investigació.
El jutjat de Figueres ha enviat a presó un camioner que transportava 86 quilos de marihuana amagats al doble fons d'un contenidor amb destí a Polònia.
Els agents de la Policia Nacional van interceptar el tràiler a l'àrea de servei del Montseny de l'autopista P7. La droga anava envasada al buit i, segons les primeres estimacions, el seu valor al mercat negre era més de 400.000 euros. L'operatiu va culminar amb mesos de seguiment i, amb aquesta detenció, la policia dona per desarticulada una organització criminal que enviava la droga a l'estranger. La marihuana procedia del sud d'Espanya i la xarxa feia servir la Costa Brava com a punt intermedi de la seva distribució. Des d'aquí, la droga s'enviava al nord d'Europa.
I el 80% dels ciberdelictes que es cometen a les xarxes arriben a través de links. Ho diu l'expert en ciberseguretat Pablo de Palacio en una entrevista a Radio Lot. En els últims temps s'ha generalitzat la ciberdelinqüència afectant persones de totes les edats. Per evitar-ho, de Palacio fa una crida a les famílies per tal que controlin els seus dispositius, siguin on siguin, Roger.
Cada vegada és més evident que els nostres dispositius electrònics són imprescindibles, però si se'n fa un mal ús, poden ser molt perillosos. Els mòbils hi guardem de tot i en molts casos qüestions molt personals. Si en roben el dispositiu, estem perduts, ja que dades, fotografies o altres tipus de documents poden quedar al descobert. Això demostra que la ciberdelinqüència no només està relacionada amb els nens i nenes que comencen a tenir contacte amb els primers mòbils, sinó que totes les franges d'edat hi estan exposades. I hem de tenir clara una cosa, el delinqüent de la xarxa sempre persegueix un benefici econòmic. En declaracions al programa En profunditat de Radio Lot, Pablo de Palacio, membre de Liderem i expert en ciberseguretat, explica que la majoria de fets delictius a les xarxes arriben per links.
Doncs que un link que ens envien per WhatsApp o aquestes, diguéssim, aquests missatges de reenviar a un grup de persones són segurs i normalment darrere d'aquests missatges es troben doncs màfies organitzades i ciberdelinqüents que el que intenten és agafar informació dels nostres terminals mòbils i precisament a dia d'avui el 80% dels delictes que es cometen per les xarxes venen o bé per aquests links que s'envien mitjançant WhatsApp o mitjançant email o bé doncs per pàgines web que no tenen cap tipus de cortafoc i que abans sí que en tenien.
Durant el confinament pel coronavirus, l'ús de les xarxes va ser constant perquè per a moltes persones era l'única finestra amb l'exterior. En aquest escenari es van produir molts delictes provocats per ciberdelinqüents. Els més perjudicats, els més joves, molts dels quals han tingut problemes mentals a posteriori com a conseqüència de la ciberdelinqüència. De Palacio posa èmfasi en la joventut de les víctimes.
Qui són víctimes, sobretot, som els joves i gent no tan jove, doncs que no està conscienciada respecte d'aquests problemes que pot portar al ciberespai. Creuen que és un lloc segur i fem un símil sempre als que ens hi dediquem a això, i és que igual que nosaltres tanquem la porta de casa amb clau i no la deixem oberta, tampoc podem deixar oberta la porta de les xarxes socials per tothom ni explicar absolutament tot. I malauradament ens hi trobem moltes vegades que la gent creu que explicar-ho per les redes socials no és cap perjudici i més bé doncs genera molts perjudicis, molts problemes i una facilitat molt gran per tots aquells que volen extreure dades per nosaltres.
Experts i cossos de seguretat recomanen protegir-se davant missatges sospitosos que es puguin rebre des de qualsevol xarxa social. En els últims mesos, hospitals o universitats han estat afectats per la ciberdelinqüència.
El llibre El pantà maleït de la periodista garrotxina Tura Soler arriba a la seva quarta edició. La publicació que recull els casos més sonats de la crònica negra succeïda al voltant de Susqueda té com a eix central l'assassinat d'en Marc Hernández i la Paula Mas, la parella del Maresme que a l'agost del 2017 va anar al pantà a fer caiac i va desaparèixer misteriosament. L'edició catalana del llibre ja ha venut més de 5.000 exemplars.
L'Ofresina Puigrajols va ser una veïna de Susqueda a qui van condemnar a mort acusada de bruixeria. No era més que una àvia sàvia que sabia molt molt d'herbes remeieres i medicinals, però les autoritats de l'època no van interpretar-ho així. Abans de morir, va desitjar en veu alta que la vall quedés submergida sota l'aigua i la va maleir. L'any 1966 es va construir l'embassament i l'antic poble de Susqueda va reposar per sempre sota l'aigua. A partir d'aquesta història comença El pantà maleït, el llibre escrit per la veïna de Santa Pau, Tura Soler, periodista de successos del diari El Punt. Amb 36 anys de trajectòria professional, l'autora ha volgut explicar què hi passa a Susqueda, on a banda de fets tràgics hi viuen personatges curiosos i intrigants. És un espai perfecte perquè s'hi amaguin aquells que no volen ser vistos, ja sigui per la seva activitat o per raons estrictament personals. El llibre és una teranyina o l'eix central i a l'assassinat de Marc i la Paula, una parella del Maresme que desapareix el 24 d'agost del 2017.
Susqueda passen coses, però també passen coses a altres llocs. No? Passen coses, el que passa que moltes d'aquestes coses, o potser aquelles que ens criden l'atenció, són coses dolentes, no? coses tràgiques. El llibre es gesta a partir de la història del trist assassinat de Marc i la Paula, aquella parella del Maresme que van desaparèixer al pantà i se'ls va trobar assassinat, però jo el que he volgut fer ha sigut una mica una aproximació cap a aquest escenari, no? Aquest escenari que el tenim tan nostre i d'alguna manera també tan estimat, no? La gent de la Garrotxa. Doncs el que he volgut fer ha sigut això, i jo he buscat aquells casos que jo, això que jo havia viscut com a periodista de successos al diari.
Un cop descrit l'escenari de Susqueda, Tura Soler es va trobant habitualment amb personatges que entren i surten a les diferents històries que es viuen al pantà i als municipis del voltant.
Abans d'endinsar-me en la història de Marc i la Paula, doncs, relato un seguit de casos, no? Des de naufragis, altres assassinats, perquè hi ha hagut altres assassinats, desaparicions, accidents, i d'alguna manera em dono compte que aquests personatges que ja m'apareixen en alguns d'aquests casos, no, em van repareguent, tornen a sortir en aquest cas. Doncs, es crea com una mena de mosaic de personatges i de situacions, no, i que al final acaben configurant com un laberint en el que els personatges no n'acaben de sortir, ni jo mateixa com a autora tampoc no puc arribar a esbrinar, no?, aquella veritat que estic intentant com a periodista vull descobrir. No?
La periodista de Santa Pau també relata les investigacions que pel seu compte ha fet per posar llum a l'assassinat de Marc i la Paula, que a dia d'avui és un gran misteri. Diu que una de les coses que més greu li sap és no haver pogut trobar la solució a un cas que com més investiga, menys entén.
Descobreixo moltes veritats, moltes realitats que passen a l'entorn del pantà de Susqueda, però no he pogut trobar, no, la resposta a aquella pregunta clau que seria per què el 24 d'agost del 2017 van matar en Marc i la Paula, que era una parella que teòricament anaven a fer caiac al pantà de Susqueda.
Ja són 5 els jutges que han instruït la causa del doble crim de Susqueda. Jordi Magentí, l'únic acusat del cas pels Mossos d'Esquadra, està en llibertat des del 28 de desembre de 2018, després d'haver passat 303 dies a la presó. Els jutges van decidir alliberar-lo perquè els indicis dels Mossos no eren prou sòlids per acusar-lo del doble assassinat.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
Esports, la Unió Esportiva Olot jugarà contra el Llevant a la primera ronda de la Copa del Rei. El partit es disputarà el cap de setmana del 12 i 13 de novembre. Els olotins actualment, en un mal estat de forma, són penúltims a la Lliga amb només una victòria en 8 partits. Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
El Llevant de segona divisió A serà el rival de la Unió Esportiva Olot en el torneig del CAU. Ahir al migdia es va sortejar el Saló Luis Aragonés de la Real Federació Espanyola de Futbol les eliminatòries de la primera ronda dels 115 equips que disputaran aquest any la Copa del Rei. En aquesta primera ronda hi seran tots menys els 4 equips de la Supercopa, Barça, Madrid, Betis i València, i el campió de la primera ref de la temporada anterior, el Racing de Santander. La sort ha estat al costat dels olotins, ja que d'aquí a 3 setmanes, un equip que l'any passat estava a primera divisió i que té tots els números per tornar-hi, ens visitarà a l'estadi municipal. El director esportiu de l'Unió Esportiva Olot és Sergi Reset.
La veritat és que és un molt bon rival, un rival d'entitat, que darrerament doncs, ha estat durant moltes temporades en primera divisió, i que, vaja, jo crec que és un dels aspirants
més forts doncs, per poder tornar a la primera divisió.
Aquesta vegada és el Llevant qui ens visita a la Copa del Rei. Fa dos anys, en època del Covid, i quan no podia entrar gent als camps de futbol, també ens va visitar un equip d'entitat com l'Osasuna, on els lutins van caure derrotats per 0-3. A més, per un costat, Jordi Xumetra retrobarà amb el seu ex-equip, on va jugar durant 3 anys a primera divisió, entre el 2013 i el 2016. No és l'únic que han passat granota a la plantilla. El central Diego Pereira, fitxat aquest any, va jugar amb el filial del Llevant la temporada 19-20. Els lutins passen per un mal moment a la temporada, tot i que la il·lusió de la Copa del Rei sempre hi és present.
Fa molts anys a primera divisió, que ens visita a l'estadi, i a veure si som capaços doncs, de fer un bon partit, competir, i que, bueno, escolta, partit únic poden passar moltes coses, tot i que segurament ara mateix no estem al nostre millor moment, però bé, il·lusionat, jo crec que és un partit que agrada a tothom i que ha d'il·lusionar a tothom.
El partit de la primera ronda de la Copa del Rei entre l'Olot i el Llevant es jugarà el cap de setmana del 12 i 13 de novembre a l'estadi municipal d'Olot, dia i hora, que encara estan per confirmar. Abans, però, la Unió Esportiva Olot visitarà el camp del Lleida i rebrà l'Atlètic Saguntí per arribar amb millors sensacions a l'eliminatòria contra els granotes.
I Nan Olivera Estim assumeix l'organització de la nova Volcano Límits. La cursa de BTT, que vol tornar a ser un referent a nivell comarcal, es celebrarà el 27 de novembre. Enguany hi haurà dos recorreguts amb l'objectiu d'oferir una cursa per tots els nivells.
La Volcano Límits ha passat per diverses etapes des de la seva creació el 2013 a la Vall d'en Bas. El 2015 es va canviar d'ubicació i es va començar a fer a les Planes d'Hostoles, on ja era una cursa ja consolidada i una cursa de BTT referent en l'àmbit gironí. Ara, fa 3 anys, des de l'Ajuntament de les Planes es va assumir el control per evitar-ne la seva desaparició i l'arribada de la Covid la va acabar perdent. Enguany, però, la Volcano Límits torna amb més força que mai. L'equip de l'atleta garrotxí, Nan Oliveres, se'n farà càrrec d'aquesta 8a edició amb l'objectiu de recuperar el prestigi i el nivell que havia tingut aquesta cursa de BTT. La responsable del club de triatló de Nan Oliveres Team és Nina Guàrdia.
En primer lloc, doncs, volem recuperar-la i sobretot que sigui tot un èxit, perquè és una cursa molt important, que havia sigut molt important amb molts de corredors, i volem que torni a lo màxim, no? Que torni ibèric, que torni a ser un èxit total. Després, el que tenim la gran ajuda del Club de Triatló Nan Oliveres Team, que són molts de socis, que sense ells no seria possible, i sobretot que tenim la facilitat de que tenim molts membres que són d'aquí les Planes, i això la veritat és que ens ajuda molt i ens aporta molt per nosaltres doncs, de facilitar-nos, ajudar-nos amb el tema del recorregut, ja que són els que se coneixen més la zona. I al final, doncs, gràcies a ells, que en aquest cas són dos joves promeses d'aquí de les Planes, en Pep i en Pau, doncs, que són ells els que s'estan encarregant al màxim d'organitzar els recorreguts, que són ells els que entrenen per aquí, i al final el que ens ajudaran a mostrar és l'essència màxima de les Planes.
La Volcano Límits busca posar a prova les habilitats dels participants sobre la bicicleta. Per fer-ho hi haurà dos recorreguts. Per un costat, la Volcano Límits Marathon, de 45 km amb desnivells, de 1.500 metres positius i diversos trams de dificultat important. Per altra banda, hi haurà la Volcano Límits Sprint, de 25 km, amb 750 metres de desnivell positiu i que pretén ser més assequible.
Sobretot sabem que la gent té moltes ganes de les Planes d'Hostoles perquè la recorden, sobretot, com una marxa de BTT molt tècnica i dura i, sobretot, de pur BTT, que això és el que, al final, els amants de la BTT és el que més els agrada. I per això, sobretot, també hem mantingut les dues distàncies amb una gran diferència, perquè al final sabem que hi ha gent que pot estar començant, però també sabem els que porten molts anys i que, sobretot, que la recorden dura, o sigui que per ells no patiu, que serà així.
El tret de sortida de la 8a edició de la Volcano Límits serà el pròxim 27 de novembre a les 9 del matí a les Planes d'Hostoles.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Optical i Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticàlia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticàlia Olot, a la plaça Clarà, número 12.